Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana.
Sol solet. Sol solet.
No, clar, no puc.
Sol solet.
No puc.
No pots, eh?
Joan, no puc.
Cara, Luna, què tal?
Sol solet. Ajuda el ratoixí.
Ja s'ha animat.
Sol solet.
Ni l'he presentat, eh? Ella, sabit. Vinga.
Sol solet.
Podem estar...
Sol solet.
És que, però, en qui... O sigui...
En quin moment has pensat que havies de venir amb una amiga teva a la ràdio, no?
És que és un geni. Ja veuràs tu la secció d'avui.
Un geni, diu.
Sí.
Si visquessis aquí dins, no diries el mateix.
Sí, tant. Presenta-la tu.
Sí, per favor, un fort aplaudiment per l'Agnès Busquets.
Bravo.
I els seus virus.
I el seu sol solet. Guarda aquest tall, José, perquè...
Clar, jo no els explico a cap d'ells quan entrem, que durant la sintonia m'agrada cantar, i quan, quan arribem aquí a la taula i sempre dic, ai, que no t'havia dit que durant la sintonia m'agrada cantar. I clar...
Això ha sigut un encerrona atraco a mano armada.
Ai, Déu meu. Jo no puc seguir, Joana.
No sé com ho farem. Agnès Busquets, què tal?
Bé. Molt bé. Em sap greu sempre que vinc aquí, en aquesta ràdio.
Què?
Estic com malalta.
T'ho juro, malalta,
la darrera vegada també tenia una bronquitis o no sé què, i avui tinc no sé què tinc, però intentarem obviar-ho, ¿vale? Estic bé.
Ja farem el que calgui.
Estic bé, són les últimes deixalles d'un encostipat.
Ja farem el que calgui.
Vale. Però bé, molt bé, de vacances, molt contenta perquè estic de vacances.
Home, igual,
això m'he posat malalta.
Igual t'està sortint ara. Veus?
Clar, això la Clara ho sap molt bé.
Clar,
no?
Que et surt tota l'atenció que portes. Quants mesos has estat fent escape room?
Des del 5 de novembre.
Fins al?
Fins al 31 de... Bueno, el 31 la va fer la Mònica, fins al 30 de maig.
Clar.
I allò era una guarderia, era com una guarderia, o sigui, anàvem pillant tots, o sigui, un després l'altre,
sí,
o sigui, ens anàvem enganxant, era horrorós.
Wow.
I llavors, clar, ha sigut un any de salut una miqueta, allò, d'aquella manera.
Més al Polònia.
Al Polònia, que clar, al Polònia, a veure, només són dos dies, si vas els dos, a la setmana, o un o cap. Però clar, són horaris molt, molt raros, no? Perquè per molt que portis, jo ja porto 18 anys. Wow. Una majoria d'edat, diguem, allà al Polònia.
Bèstia,
però mai t'hi acostumes al llevar-te tant d'hora, a veure, si em sentís segons quin locutor de ràdio que es lleva a les 3 de la matinada per fer els matinals, però bueno, si ho fas cada dia, igual el cos acaba mig acostumant-s'hi, que diuen que mai t'hi acabes d'acostumar, perquè...
Jo no em llevo tant d'hora i no.
No, oi?
No.
Però clar, això de cada cop i volta, un dia t'has de llevar a les 5, a quarts de 5 del matí, llavors tens funció, llavors l'endemà un altre cop, clar.
Això fa que ja la teva vida sigui com més caos.
Ja és molt caos, no hi ha una rutina, que tampoc no crec que... jo no m'hi acostumaria a tenir potser una rutina així d'uns horaris... de 8 a 3. Jo crec que no ho sabria fer, Potser sí, no ho he fet mai i potser m'hi acostumaria, I com més gran et fas, potser més ho desitges, segons com, no? Bueno, el que més desitges és una jubilació, una bona jubilació, però...
Ui!
Però... Ui, tant!
Bé! Mira, embranzida, trobo, eh?
Sí. Comencem per aquí, Clara.
Anava a dir per la jubilació?
No. Per la veu. Aquests horaris estranys afecten?
Clar, molt. Sí, de fet, és el que estava dient. I aquest curs, o aquest any amb l'Agnès, que hem estat... L'Agnès i jo som molt amigues de fa molts anys i estem en contacte i sovint és... Agnès, com estàs de la veu? Ai, Clara, que m'ha passat no sé què faig per... I aquest any sí que ha sigut...
Aquest any la Clara ha sigut la meva farmacèutica de veu.
La doctora
Bosch. La doctora Bosch.
Que em deia
que ets vocal dins i fora eufòria.
La doctora Veu, sí, exacte. No, sí, és de Clara. Tinc una disfonia que... Bueno, de fet, vaig haver de suspendre un doblet perquè no tenia veu. No era fonia, perquè la Clara em va ensenyar que una cosa és la fonia i l'altra cosa és la disfonia.
Què és cada cosa?
La disfonia és com quan que encara et queda un filet de veu, no? I la fonia és afonia, no pots parlar, no tens veu. No, i tots anem pel món dient, estic afònica? No, si estiguessis afònica, apaga i vámonos. he tingut molts problemes aquest any. Mm. I pues, suposo que per fruit del cansament, tal... Bueno, el foniatre em va dir, bueno, és igual, no cal que us expliqui el diagnòstic, no? Però sí, sí, és fruit, suposo, d'un desgast i de poc descans. No? O un descans descontrolat. Mm-hmm. Perquè sí que hi ha dies que descanses, evidentment.
Però igual no. És més irregular, no?
Exacte, irregular, vull dir. Gràcies.
Clar. La veu té una mica això, que és com si fos un nen petit.
És no? Com un bebè, no? Necessita els seus horaris, tio, necessita els seus horaris.
Però l'Agnès, com a bona actriu i, a més, imitadora, té un gran control de la seva veu, dels seus espais de ressonància, sap com fer-la sortir, no? Sense, a vegades sense fer-se mal i a vegades... passant-li factura, no?, una mica,
sí.
Com d'ostres, he de tirar una mica més del múscul.
El més friqui que em va passar aquesta temporada va ser que una de les coses que, moltes que em va passar, és que vaig tenir una otitis molt bèstia, val? I d'aquestes de... No m'havia passat... Bueno, no ho recordava, que et comença a espetegar l'orella com si tinguessis focs artificials, sí. O les falles, o sigui, un mal i un blub-blub-blub, bueno, fruit de que tenia molta mucositat i tal. I llavors, a la que vaig fer unes funcions... amb que el so, o sigui, jo només sentia els aguts, era molt friqui. La música, o sigui, estava com
clar.
Una dissociació dels sons. Era com si em rebotessin només els aguts, les músiques les sentia desafinades.
Que bèstia.
O sigui, una paranoia.
Que
I clar, tu estàs fent funció, et vas, a més, clar, com que hi havia... estàvem sonoritzats, no?
Sí.
Sentir el retorn meu... Bueno.
No, és que el retorn auditiu és
una paranoia. I llavors intentar no cridar per no fer-te mal, però clar, jo havia de fer unes coses, i llavors me'n recordo arribar a l'assaig, abans de fer la funció, i vaig allò amb les gases altes i tot, no?
És un clàssic, eh?
Entrar el Joel, la Paula, tots els Borja, la Irene, tots el camerino, en plan... Què fas, Agnès? No. Això és una cosa que va molt bé, que va dir la Clara Luna, i que hem de fer tots, i que no sé què, i que... amb la gasa... Què fots amb una gasa al nas mullada?
Agnès diu que estic fent la secta de la gasa.
Estic fent la secta de la gasa,
corroboro,
sí.
Corroboro, també.
Acabarem tots a Wisconsin, en una esplanada amb pilotes i una gasa al nas.
Exacte. Clara, una cosa. Clar, avui, amb l'Agnès Busquets, podríem dir allò que la veu no només serveix per cantar,
clar.
Jo suposo que a l'Agnès una de les preguntes que més li han fet és com s'imites.
No? Com tu fas?
No ho sé.
Com aconsegueixes posar la veu?
No ho sé. No tinc cap mena d'estudi tècnic. O sigui, és per oïda. Jo ho faig per oïda, totalment. No sóc conscient de... A veure, ara faré una cosa més palatal i més no sé què i més no sé quan. No. És d'oïda i ja està. És que, no, és que, evidentment, tinc un cert coneixement de l'aparell fonador, però no faig un estudi de... A veure, tiraràs la veu cap al mig del paladar...
És a dir, no el fas
una conscientment,
perdona?
Exacte, perdona, no ho faig conscientment.
Exacte.
És per oïda, per intuïció...
Però ho fas, vull dir que el que estàs fent és una modificació del seu tracte vocal per trobar els espais de ressonància que cadascuna de les veus requereix.
Sí, a veure, que tampoc seria una gran... O sigui, jo sempre ho he dit, no faig imitacions i m'intento aproximar una mica les coses perquè jo crec que els imitadors s'ho corren més, en saben més... Però, bueno, hi ha com una intuïció de poder més o menys aproximar-te segons quines veus. Després, bueno, doncs amb tot el maquillatge, tot això, l'altre ja... Doncs...
Però, clar, quants personatges fas?
No ho sé, tampoc. No sé res. Bé, no. Merda entrevista, no? Sí. No sé res. No sé res. No els tinc comptats, de veritat. No
però
sé.
Molts.
No en tinc ni idea. Sí,
molts.
Bueno, clar, durant tots aquests anys són molts personatges. Sí, no sé, 50, no ho sé, és que no ho sé.
Quin és, per la veu, dic, quin és el que més t'ha costat? El que més has dit, hòstia, és que...
El que més m'ha costat... mira, recordo intentar fer... Però jo crec que no tant per la veu, sinó més per l'accent mallorquí. Me'n recordo l'Emma Mayol, no hi havia manera.
Jo et recordo estudiant la Soraya.
Sí.
Hòstia, clar, és que és complicada, la Soraya, eh?
Que al final...
La va trobar, no?
La va trobar, però va acabar sent més una això és el que és, no? Una paròdia que no una imitació. Clar. No, perquè la Soraya té aquesta cosa molt, molt com de carnots, no? Com de veu de... Bueno, ja té el nas així com molt de...
No sé si la forma externa del nas té massa a veure amb això.
Jo crec que deu tenir a veure amb l'anatomia de... O sigui, si tu t'hi fixes, hi ha molts nens petits que tenen encara el nas així i són els típics que parlen una mica com de muchos mocos. I la Soraya és d'aquestes, o sigui, vale. Del nas així, de...
Hauríem de parlar amb algun foniatre.
Amb algun foniatre o amb el... Sí, de dir, jo crec que hi ha algú d'anatomia que igual que fa que per darrere, jo què sé, els hi tinguin els carnots més apretats, jo què sé, llavors no circuli tant l'aire i... Que no sé si es tracta d'això, eh? Però... Llavors, bueno, avui tampoc no em costa gaire perquè sóc jo la que tinc el nas tapat una mica, no? Però... Sí, sí, la Soraya està com de... Però llavors al final ja sí, fue hacia aquí, que això evidentment és una
clar, però... No, tranquil·la, no, fixa't en el que sempre t'explico dels espais de ressonància, no? Sí. L'Agnès aquí estava fent servir com aquesta sonoritat molt més cap al nas, no? Uh-huh. I fent que ressoni justament l'espai buit que hi ha dintre de les fosses nasals, que si estan inflamades...
Sí.
Fan una mica aquesta sensació, no? De veu nasalitzada i... Jo no ho sé fer. Ell, per això et dic que ells ho tenen molt per la mà. Sí. Bueno, ara està perdent aquí
els pulmons. No, pateixes. Pobre, si estem patint per tu, Agnès. Mira, una altra que... No, podria passar el mateix. No, és que és de tap.
És de tap, ja ho sé, ja. És que llavors només pots xupar...
Em posa un moment molt còmic. És que persona que intenta obrir l'ampolla...
Ah, vale.
S'ho hem de canviar i no s'obre. És
d'això, llavors has de xupar,
sí.
I no va bé perquè... Llavors, m'entens?
Sí.
És que clar.
O sigui... Sí, sí, no, t'entenc molt.
Posa'm un got, pau, sisplau.
Sí, no, acabarem abans
i serà més d'allò. Llavors, sí, no sé, la Soraya, això... Per exemple, un altre personatge... No ho sé, és que... És que ara no em ve... L'Ada Colau no la sé fer. Però,
com mira, no?
Però l'he colat, però de puta mare.
L'Ada Colau?
Us l'he colat. L'Ada Colau l'he colat. no, en sèrio. No la sé fer. Té un... Però bueno, perquè suposo que té una veu potser que s'aproxima una mica a la meva. Llavors costa trobar-li matisos, no ho sé. És...
No, bueno, és el que tu dius, fas com, és un conjunt, no és només la veu, és la, uh-huh. És la part física, no? Els moviments...
Sí.
Exacte.
És això. Escolta, Clara, sí. De què ens volies parlar avui?
Va. De què us volia parlar avui i per què us he portat l'Agnès? L'Agnès us l'he portat perquè... Això, perquè som amigues des de fa molt de temps i perquè l'admiro moltíssim i, a més, vam tenir... Quan ens vam conèixer vam fer un...
Tant, perdona, Clara, deixa'm explicar una tonteria que em va passar ahir amb ma mare, que jo sempre parlo del programa amb ma mare el dia abans,
i
em diu, demà qui vindrà. Dic, jo molt emocionat. Tenia la seva cara al cap, la cara d'Agnès Busquets al cap.
I vaig dir
Agnès Marquès.
Agnès Marquès. Sí, és molt divertit perquè rebem... Jo rebo els seus merders de Twitter, pobreta. O sigui,
sí?
A vegades rebo unes coses i és com de... La gent està molt desubicada. Bueno, o no tant. Vull dir, és normal que confonguin Marquès, Busquets, rima i s'assembla.
No, és que a més jo em dic Joan Trias Marquès.
Imagina't. I a ella li arriben coses meves. És molt divertit. I a les entrevistes ens diuen, bueno, què, Agnès Marquès? I jo, no, Busquets. Sí, ens passa les dues. Vull dir que és un error habitual.
L'has fet, la Marquès, no?
No,
eh?
me la vaig estar mirant fa uns anys, però vaig pensar, no la sabré fer. A part de que crec que físicament no podria donar... Vull dir, seria més complicat... Jo crec que hi ha altres actrius que poden donar més, mm-hmm. per, com ella. Però jo crec que és un... És d'aquestes que se'm complicaria molt. Mm. Perquè té la veu... Mira, els que costen molt són els que tenen la veu trencada.
Sí.
Perquè, clar,
clar,
com ho fas per no fer-te mal...
I cadascú deu tenir més facilitat, saps? Per anar cap a un lloc o cap a un altre, no?
Exacte. I llavors, no, per exemple, jo crec que a la Judit li surten molt bé les veus trencades, perquè ella en si ja té una veu una mica trencada.
O allò no li costa tant.
No li costa tant.
Sigui, sí.
En canvi, jo, les veus trencades, vaig intentar, me'n recordo, fer la Inés Arrimadas, uh-huh. I és molt complicat, que la Inés Arrimadas, si t'hi fixes... A Inés Arrimadas i Candela Peña parlen molt similar.
Uau, no ho tinc enregistrat.
Boníssima, aquesta...
Sí.
Hem de mirar
sí,
això,
sí,
però...
És molt graciós, perquè al final, amb els anys, acabes allò, igual que trobes semblances físiques amb la gent, jo trobo moltes semblances amb la veu. Per exemple, quina era? Una que fa... Sí, la nostra estimada, malaurada, t'estimo, estàs al cel muntant una màxima, i com ella diria, una de gorda, la Itziar Castro, sí. i la Borràs. Mm. La Borràs també tenen una música, un timbre de veu molt semblant.
Sí, ara ho has dit.
Sí.
Curiós.
Sí, de cop i volta, un d'ell, escoltant la de Borràs, dic, aquesta veu, aquesta veu, dic, coño, però és l'Edziar? I me'n recordo que vaig dir l'Edziar, l'Edziar, deixa'm un àudio i tal. I els vaig comparar i s'assemblen.
Boníssima. Clar, no, perdona, que
té... Ens estan desviant.
Oh, sí, sí. Ara, i ara. Doncs jo he portat l'Agnès aquí per parlar, i com que l'Agnès és mare, també m'agradaria una mica tenir aquesta perspectiva. Nens que canten i es fan famosos.
Ui. De mitja bufetada tots, ja t'ho dic ara.
Bueno, alguns, espera.
Segurament alguns, eh? No tots, pobrets. No.
Ja veuràs, els que anirem escoltant, perquè... O sigui, d'entrada, què n'opines? Un nen, dic nen, vol dir pues, menor de què? 15, menor
sí,
de 18, no?
Sí, bueno, clar, perquè depèn en quina hora a quina edat els enganxi, i, bueno, és igual, poden fer encara més mal, no?
Mira, jo us parlo de les característiques d'una veu infantil, perquè tinguem com la part així més biomecànica, no? Les veus infantils es diuen veus blanques, i són iguals els nens i les nenes fins a que fan el canvi, no? Fins a que el sistema hormonal canvia.
Fins que els hi fa...
Exacte. No? Les seves cordes vocals, primer, són més petitones i el tracte vocal és més petitó, per tant, hi ha menys espai de ressonància, la veu tendeix a ser més agudeta,
sí.
I, en canvi, quan hi ha aquest canvi en la pubertat, a nivell hormonal, les cordes vocals s'allarguen, la laringe es fa més gran, cosa que fa que el so sigui més greu, no? Uh-huh. Les veus infantils, per mi, això és reflexió meva, transmeten una veritat i una puresa que crec que ens enganxa. O que potser a vegades els adults ja l'hem perdut una mica.
Sí, i i crec que també passa amb la interpretació. Uh-huh. Un dia en parlàvem, mira, precisament amb el Joel, el Camerino, d'actors que de petits... són brutals i donen una veritat davant de la càmera que flipes i que de grans s'han anat espatllant.
Ja.
I jo crec que igual té relació això, no? Vull dir, bueno, bàsicament perquè... I si ens posem en plan més filosòfic, bueno, filosòfic d'espardenya, els nens petits són puresa i són veritat.
Yeah.
I com més vas creixent, més capes vas posant i més vas dissimulant o vas amagant els teus criteris i la teva sinceritat i tal. I jo crec que potser tot va com lligat, no?
Ostres, però deixeu-me que us comparteixi una cosa que a mi em rasca una mica. Que a vegades, amb els nens petits que canten, em manca una profunditat i una maduresa...
Clar.
Que l'experiència i el domini d'un art o d'un ofici sí que el dona.
Sí, sí.
I a mi em rasca quan veig un nen petit descontextualitzat, no? Com volent imitar aquesta manera.
Ah, no, clar, això fa molt mal.
Parlem-ne. Ara saltareu algunes coses i
per mi és horrorós.
Si és horrorós no.
Això a mi em resulta més, però, per exemple, quan anem als moviments, eh? Vull dir, potser escoltant-les no ens passarà tant, però quan veus allò, nenes, sobretot nenes, però nens també a vegades fent segons quins moviments i quines coreografies i tal, va, fes. Sí, perdó. Sí?
No, és que està molt guai el que esteu dient, però llavors ja ho parlarem. Escolta'm el primer, que és un tall de Stevie Wonder. Stevie Wonder és de Michigan, del 13 de març del 1950, i és un dels cantautors més importants de la història de la música. Un nen prodigi en el seu moment. Ell, amb 12 anys, ja va firmar amb el... Es diu firmar?
Signar.
Amb el segell discogràfic Motown. I des de llavors la seva carrera, evidentment, és una...
Ara de dir una bestiesa, una pregunta d'allò. Sec de naixement, no?
Sí. Per complicacions, com en el part, va tenir...
Vale.
Sí, sec de naixement. Llavors, escoltem aquest primer tema, que és l'Aleluia. Escoltem-lo.
Oi, Agnès, farem una mica de tu i jo de jurat d'Eufòria.
Vale.
Tu seràs la bona i jo seré el dolent.
Vale.
Sembla?
Tio.
Vale. Vols ser la dolenta?
Sí.
Va. Sí. Jo de ser el bo.
Sí.
Fa brutal. Que no em surt...
Desafina.
En aquest cas no em sortirà.
Hi ha algunes notetes desafinades, pot ser?
Vale.
Alguna noteta desafinada.
No m'ho ha semblat, però...
Bueno, aquella cosa que el nen petit... Sembla...
L'energia se li descontrola una mica.
I això sembla que pugui ser desafinat.
Vale.
A mi saps què em passa? Que me'n vaig directament a Ray Charles. I espero a l'arranque aquell del... I clar, és un nen. No t'ho farà, això.
Bueno, ho imita, però...
Ho imita.
La seva veu sona una miqueta bufadeta, cosa que també hi ha molts nens que durant la infància tenen una petita disfonia que després es resol, en molts casos. I en aquí sona una miqueta bufadeta i una miqueta nasalitzada, però això també té a veure amb la seva manera de parlar i amb el seu entorn social, no? Ara té un tempo impecable.
Això sí,
sí, clar.
No? I una bueno, per mi l'afinació estava no molt bé.
Però algun saps? Bueno, clar, igual no és desafinació, és l'energia, això, no? L'energia aquesta, que llavors, segons quina nota, sembla que... Ai,
sí. Ara, el caràcter i l'actitud són brutals.
Sí, sí,
però
sí,
vosaltres
sí.
Escolteu això i sentiu un nen de 12 anys o sentiu algú més gran?
Sí, bona pregunta,
No, jo sento un nen.
Sí.
Perquè l'articulació no és perfecta, no? Oh, sí, sí, Stevie, man.
Bueno, i la veueta és veueta.
Sí, és petitona.
És petitona, és veueta de nen.
Sí, senyors.
Sí, sí.
Molt bé, voleu sentir el següent?
D'acord.
Escoltarem a Britney Spears, que ella és del 1981, cantant, ballarina, compositora, actriu, empresària, dissenyadora de moda, pot ser més coses? Es pot. Ella es presenta... Aquest és un altre tema. Ella es presenta a un concurs als 10 anyets, Star Search, i que va ser la seva primera aparició televisiva, i és el tall que us he portat. Però m'agradaria, i aquí ho deixo, tu com a mare ja ens diràs, els pares portaven des dels 6 anys portant a la nena perquè se l'escoltés gent del sector que poguessin ajudar-los o orientar-los o...
Mira la nena com ha acabat.
Aquest
seria... Mira la nena com ha acabat, pobra.
Bueno, escoltem aquesta veueta.
Sí, són dues coses de 12, es pot dir, ja no és horari protegit. És la puta ama.
Em fa molta gràcia veure les vostres expressions. És com estar mirant...
Quants anys dius que tenia? 10 anys, eh?
Sí.
Clar, dius... 10 anys, quina caixa de ressonància, quina cosa... Vale,
va, digueu-me.
Una potència de veu.
Una potència, clar. Tot això, quin control de l'instrument, jo crec, per ser tan petita. Si des dels 6 anys la tenen allà anant fent, és normal, ja porta 4 anys d'experiència.
Us explico què escolto jo aquí i que em rasca molt. A mi no m'agrada això que he sentit.
A mi no m'agrada el principi. Quan intenta fer els greus aquests...
Molt poc infantil, molt artificial.
Ella ja presenta un vibrato de persona adulta.
Sí, exacte.
Vibrato és aquesta qualitat com que ve...
Sí, dic, hòstia, sí, sí.
Però ella ja està buscant tota l'estona imitar això, segurament perquè els adults que tenia al voltant li aplaudien això. Llavors ella havia de buscar-ho. No sé, jo estic aquí ara fent també associacions, no? Imita com una veu gruixuda, amb molt d'espai a la laringe, cosa que amb 10 anys ella, bueno, pues, clar, ja demostra que ho pot fer, però ho ha d'anar a buscar, no? I canta en una tessitura supergreu.
Molt greu.
No li timbren bé els greus. Llavors, quan se'n va cap a l'agut, li fot la castanya i li fot molta potència, perquè sí que és cert que ella... Bueno, pues sí, clar, té control vocal, evidentment. A mi, personalment, escolto això i jo no és una cosa que aplaudiria i diria uau, artísticament, que guai. Jo pensaria, bueno, dona-li temps a aquesta nena, a veure què passa després. I, evidentment, després a mi m'agrada molt, moltes coses que ha fet. Però en aquell moment jo no ho hagués aplaudit. Jo, Clara Luna. Insisto.
D'acord.
Vinga, tall 3. Ens n'anem, clar, jo he anat buscant referències que així més properes.
Ui,
i us he agafat la Josefa Flores González.
Clar.
Home.
Que és Marisol.
Marisol.
I no és tòmbola, perdoneu que m'he equivocat, que no volia agafar tòmbola, però últimament vaig dir no. Amb 12 anyets, ella rep el primer premi, a la millor actriu infantil a la Mostra de Venècia, interpretant un tema en italià que es diu Un rayo de luz. Però és en italià i es diu Un rayo de luz, i no Un rayo de luce, no sé. Escoltem, a veure què us sembla.
Va, som-hi.
Bambina, qui ho farà jo aquí? Tesoro, prego di dormi presto. Io sono sempre vicino a te.
Em rasca molt el ple, sí, aquest que va sonant sí. pel mig.
Però això és molt de l'època, no, també?
Com ho veieu? Què sentiu aquí?
A Joselito sento jo.
Exacte, jo també. Mira, hi ha un
no?
tipus de veu que a mi em perfora l'oïda.
No, també jo crec veritat. Que té a veure amb el tipus de so de l'època, per una banda.
I de fet que ella estèticament ella és de Màlaga, per tant,
bueno, hi ha una cosa així com de tonadillera sí. i de sí. un aquest estil com més folclòric del sud, no?
És una veu molt projectada, com cridada però ben cantada,
però ben cantada i ben xerrada. Sí.
L'articulació és impecable, inclús fa unes coses de fraseig que sí que sembla una mica buscar la manera que tenien els adults de fer-ho, però sí que és cert que i el vibrato li sona com molt natural amb ella, no és aquella cosa que sembli que està imitant una veu, a mi no m'ho sembla, eh? Com no està imitant una veu d'una persona gran. Jo sento això i sento una nena petita.
Exacte.
Sí.
Amb
sí,
talent.
Sí. Amb algun recurs d'adult, no? Que és el que deies, Clara. Però sí, em fa molta gràcia que en un mateix concert, si trobéssim Britney Spears de 10 anys i Marisol de 10 anys, tu t'aixecaries a aplaudir Marisol, eh?
És graciós, eh? A mi també em fa gràcia.
Està molt bé, això.
Vale, us agafo el següent tall, que me'l va suggerir l'Agnès.
Sí.
I és Judy Garland.
Uau!
Clar, ella es deia Frances Ethel Gumm. És de Minnesota, 10 de juny del 1922. Es va fer famosa per interpretar a Dorothy Gale en The Wizard of Oz. Allà tenia 17 anys. Escoltem aquest Somewhere Over the Rainbow. Ah, escoltem aquí una veu parlada seva.
Vinga.
Where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain.
Far away.
M'encanta.
Far away.
Com ho feia quan parlava? És molt diferent la seva veu.
Sí, diferent.
És molt nena.
És molt nena, encara malgrat tenir 17 anys. Sí. Perquè...
Amb la veu parlada, però. Amb la veu
cantada es va transformant
voltes,
en una bona senyora de 40 anys.
Però comença molt...
Se li noten ja els recursos, no? Digue, sí. Havia fet
però
gràcies.
Comença que fas... Ui, encara és molt la veu parlada.
Exacte.
Vull dir, la transició és supernatural. Sí. No fa un...
Es va transformant cap a una senyora. No?
Però clar, mira què fa l'educació. Perquè la veu parlada potser no està tan educada com necessàriament la veu cantada.
Tot
no sé si ara m'estic fotent en un jardí jo sola, eh? Però dona la sensació que l'educació amb la veu cantada ja fa pues, que hi apareguin tots aquests altres recursos, no? El vibrato, la projecció de la veu, el fraseig musical... En canvi, amb la veu parlada... segueixen com una coseta una mica
sí.
petitona, no?
Sí, més perquè a més és cinema, no? No cal que projecti la veu, tot... Vull dir, que parla, té una veu parlada vull dir, a to, no? No està fent, havent de projectar com en un teatre. Potser
clar.
Si l'escoltéssim ja, en un auditori parlant seria diferent.
Clar.
Cert.
Però, clar, és una passada, perquè parlant és que és una altra història sí. i, clar, ja et cola que sigui una nena... A veure...
Clar, el seu espai petita. A la boca és més petit en la veu parlada, però de sobte es fa...
Exacte,
somewhere raro, no? Es fa com superar amb la veu cantada.
Bèstia.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Seguim?
Va, ens en queden dos.
Vinga, Miley Cyrus, The Best of Both Worlds, quan ella tenia 13 anys. És un tema que va compondre amb la seva mare, em sembla. Uh-huh. Bueno, ella és filla de Billy Ray Cyrus, o sigui que ja té un background musical molt important a casa.
L'he de conèixer jo, no, aquest senyor?
Billy Ray Cyrus?
Sí, no sé qui és.
Sí, sí, sí. Fet meravelles al món de la música.
Ho sento. Ho sento.
Vale, va, escoltem-la a Hannah Montana. Ah, no, aquest és un tema de Hannah Montana, cert, va. Cert.
Eva Cervera, que l'està cantant, eh? En directe no la veieu, però l'està cantant. Que ets molt de Hannah Montana, tu, Eva. Hannah Montana, per mi, va fer molt bé la seva transició cap a Miley Cyrus.
Jo no la vaig seguir molt.
Jo crec que Hannah Montana era un quiero y no puedo del que va ser després Miley Cyrus.
Uh-huh. I jo em quedo amb això. És una manera de dir que ella ja era així, ella ja venia...
Jo crec que
no,
sí.
De sac ella anava...
Jo crec era que
molt...
sí.
Aquí es veu una veu com molt poc Disney. És
exacte,
a dir,
jo crec que anava cap allà i no sí. Li cap a banda.
No és una veu...
Per què no és poc...
Perquè
és Disney,
molt...
Perquè no és agudeta.
No, exacte, és com greu. Més greu, es tira com cap... Engola una mica, o sigui, com cap enrere, projecte... Jo noto com una veu com... No, com cap aquí, no? Entre twang i... aquesta cosa.
Té una ressonància molt avançada.
Sí.
I és una veu com greu per la seva edat, també, però amb un vibrato molt natural, cosa que ja devia donar aquesta personalitat, no?
Sí, sí, suposo que...
Un bon tempo i una afinació que, clar, impecable. Però clar, jo crec que els fills de músics això ja ho tenen perquè
ho han sentit i ho han escoltat, no? Les dues coses. Sí, sí,
segur,
sí.
Segur. I acabem amb una que...
Clar, acabem amb la jefa màxima, per mi. Se n'était qu'un rêve, és Céline Marie Claudette Dion. Altrament dita, Céline Dion. Ella és molt coneguda per la seva destresa i potència vocal i és la més jove de 14 germans.
Mm-hmm.
I emergeix com una estrella adolescent. Se n'était qu'un rêve...
Allà van sortir, Agnès.
És el tema que va compondre amb 12 anys amb el seu germà i la seva mare. Escolteu-la. La teniu gravada, oi, al cap? A
sí, home, i tant.
Escolteu
jo t'he
això?
De dir que la confonc sempre amb Maria Carey.
No.
T'ho juro.
Ara quan, bueno, ara quan l'escoltis no sé si la trobaràs.
No,
però vaja.
Les cares les barrejo.
Papillon couleur pastel. Ens hem quedat amb això.
Sí, em costa identificar-la. Em costa identificar-la, sí.
Uau.
Ara potser que se n'anava cap a l'agut sí que ja la identificava més, però...
Mira, aquesta és ara, eh?
Ara posa'ns la que sabem.
Això.
Ara t'explico el per què.
Vale.
És una qüestió d'idioma. És a dir, tu quan cantes en un idioma... fa servir uns recursos i uns músculs i unes coses. I quan cantes en un altre, igual que quan parles en un idioma...
Mm-hmm. Bueno, però penseu que aquí hi ha una diferència important, vull dir que també hi ha...
Sí, però si t'hi fixes, aquí és una veu més aguda, més neta, més timbrada... Més, en canvi, en l'altre, té aquesta cosa del francès, de
no sé dir, no sé dir.
Saps? Aquesta cosa de fer servir molt, jo crec que deuen fer servir molt la laringe. Sí. No? I llavors queda una veu com més trencada.
Sabeu
més...
que em crida molt a mi l'atenció de la seva veu de quan era petita? Que no té por, no té dubte.
Ve cap allà, eh?
Va, i va amb totes. I això és una cosa que sí que aplaudeixo molt de tots ells, inclòs a la que no m'agradava, sí, de la Britney Spears, clar, que no tenen por. Que s'hi tiren i que s'hi han de jugar a alguna
cosa. Perquè juguen, és que és això, és que van
sí,
a jugar.
Sí, sí, sí.
Clar, això és molt xulo.
És allò de no tens por de... Que cauràs? No cauré. Ja, deixa'm jugar, deixa'm enfilar-me.
Deixeu-me dir que avui en dia Celine Dion pateix una de les malalties estranyes que té molt poca gent. És el síndrome de la persona rígida i li provoca espasmes i ja no controla la seva musculatura vocal. Trenca el cor veure-la dir a les xarxes socials que no pot cantar.
Uau.
Inclús ella fa un exemple de que diu, mira, quan canto passa això. I se li descontrola la veu.
Ho sabia.
Si una persona que ha dedicat la seva vida a cantar i com ha cantat ella, no?
I com ho feia, que, clar...
El millor de lo millor ha sigut aquesta dona.
Uau.
Clar, gestionar això no em sembla gens fàcil.
No ho ha de ser, no ho ha de ser.
Agnès, què farem amb el Pep, amb el teu fill?
Mira, ahir va fer... Mira, ara mateix el tinc... Ara flipareu.
Ahir.
Al Pep li agrada molt tallar els cabells. La Clara ho sap. És el perruquer oficial, una mica, del company de la Clara.
Mm-hmm.
I ara tinc fent un curs intensiu de barberia.
De veritat?
Sí, i s'està passant superbé.
Saps què vull dir?
Bueno, barberia, és a dir, de perruqueria masculina. D'afaitar encara no sé si ho ha tocat,
ja arribarà,
això.
Ja
de moment, les maquinetes i la navalla i les tisoretes.
Boníssim, m'encanta.
Va arribar a casa entusiasmat, perquè ja ho estava practicant, això.
Sí,
però
també
vaig dir que, a veure, fil meu, posem fil a l'agulla,
ara,
bàsicament per no anar fent desgràcies pel món, que no les fa.
No les
però,
va, no?
No les fa, però bueno, a veure... Bèstia, clar, de cop i volta arribava a casa, que has fet? No, vull tallar tres cabells, sí, 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 tres amics al parc. I fas, ai, Déu senyor, saps? Vull dir, de moment, això... Bueno, no vull dir que... I això...
Per mi, la conclusió és el talent, si es veu de petit, està molt bé anar-lo...
Sí, a veure, ell en té, mira, la setmana que ve en fa 14. Vull dir que tampoc és tan petit, però bueno, que comença, que fan a les tisores, el primer tall de cabell el va fer amb 7 o 8 anys.
M'encanta.
Li han agafat a ràfegues, eh? O sigui, és allò, li agafen ràfegues i després se n'oblida, després torna i tal. Però no sé, ell, d'altra banda, diu que vol estudiar economia i no sé què i tal, i ser molt ric, i muntar una no sé què. Dic, sí, fill meu. Però és una mica víctima d'aquesta societat neoliberal que a casa, jo no sé d'on ho ha tret, perquè a casa no seríem d'aquest pal, però... Però és allò, no? A vegades et surten el contrari, no?
Agnès, i la mare on la veurem properament?
La mare? De vacances, no. doncs mira, la temporada... Ara sí, aquest estiu paro, cosa que em convé bastant. I la temporada següent tornem amb Escape Room, que crec que les entrades ja estan a la prevenda.
Uh-huh. Molt bé, molt bé. Anirem.
A partir del setembre i el que s'allargui, com aquesta temporada.
Que bé.
A veure si ens deixen estar un temps llarg al Condal. Ha funcionat molt bé la primera temporada d'Escape Room 2. Uh-huh. Vull dir que això, i suposo que si no ens xapen al Polònia, que no crec que
no.
El xapin, sempre cada any dic el mateix, no. A veure, que no soni ara potser que xapin al Polònia. No, és una manera de parlar, que segurament tornem, vull dir, sí, que crec que sí que tornem l'any que ve. Vull dir, temporada següent, 19, la 19a, crec, temporada.
Déu-n'hi-do.
Però, bueno, sí, a l'espera de que... Jo sempre ho dic, de noves aventures i que vaig escrivint coses, també, de teatre, a veure si m'invento alguna cosa per mi sola, per anar fent, i ja està. No
I
sé.
Nosaltres, que et buscarem, vine aquí a presentar-ho,
home, això. Home, i tant. Sí,
això
que estic escrivint, que m'hi he de posar. Vaig començar, ho vaig deixar, i he de seguir, perquè dius, vinga, va, acaba-ho, ja que t'hi has posat, i em fa com certa il·lusió. A veure si ho acabo fent i acabo aixecant-ho, perquè em faria molta gràcia.
Absolutament. Agnès Busquets Marquès, gràcies per ser.
Vinga.
Clara Luna, com sempre, gràcies.
Gràcies per convidar-me.
A vosaltres.
Semana que ve més, eh? Si vols venir...
Jo, mira, setmana que ve podria, eh?
Jo m'he passat molt bé.
Vinga, canta la sintonia i marxo.
El sol solet, jo vull això com a sintonia per despertar-me.
Ja, ja farem cosetes. Moltíssimes gràcies a totes dues.
Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Que t'han escrit 100.000 cançons, que pararia de ploure si tu vols. Podries fer música, teatre, o ser atleta de renom. Escriure llibres i poemes d'amor que t'ho compraria tothom. Tot és més fàcil tenir la teva cara. Podries comprar l'estadi del Barça. Ella té la festa segura.
Pràcticament 10 minuts i ja arribem a la una del migdia i a aquesta hora volem conèixer algú que s'estrena oficialment com a artista. Fins ara havia tret algunes cançons, però ara ha publicat el seu primer EP. Parlem de la tarragonina Andrea Grau, que acaba de treure un trosset del Que porto dins, un treball basat en la nostàlgia i la vivència de l'amor a les seves diferents fases. També parla de la relació amb una mateixa i com aquesta relació afecta a la gent que ens envolta. Totes les inseguretats que acompanyen a l'Andrea estan presents en aquest EP, totes les inquietuds, els dubtes. Amb un trosset del Que porto dins, la tarragonina vol donar-se a conèixer, ho diré bé, tal com és, sincera, transparent, regalant-nos una sensibilitat que tots amaguem. Andrea Grau ha arribat a l'escena catalana per quedar-se i, de fet, aquest mateix dissabte té una cita precisament a la seva Tarragona natal. Avui volem parlar amb ella del seu primer EP i dels concerts que està preparant i per això ens acompanya avui a la caravana. Andrea, què tal? Benvinguda.
Hola, què tal? Molt bé.
Andrea, no fa ni una setmana que has tret aquest primer EP. Quines són les sensacions, les impressions? Què t'està dient la gent?
Doncs molt bé. O sigui, jo estava molt nerviosa perquè feia molt de temps que no treia música i, a més, sent com un EP, que és algo com a més tocho i més heavy. I molt bé, molt contenta. La gent supercontenta, també, jo més. I amb ganes de treure més coses i, no sé, supercontenta, la veritat.
Ara em deies que feia molt de temps que no treies res de música. Per què això?
Doncs mira, no ho sé, és que abans m'ho prenia tot com bastant amb la calma, anava traient coses, jo quan em venia una mica de gust, quan ho tenia i tal, però clar, també vaig... l'any passat vaig fer una mica com punt d'inflexió de dir, vale, si jo vull que això dintre del Kika pues, m'hi vagi una mica bé o vull que sigui com la meva professió una mica, pues, m'he de posar una mica més sèria i he d'ordenar-me les coses i ordenar-me una mica les idees perquè tot tingui una mica més de sentit. I no res, també he tingut com certes oportunitats que m'han ajudat a pues, poder triar un EP i estar aquí, la veritat.
Què és un trosset del Que porto dins?
Doncs és un disc, per mi és una mica com un resum, com si fos un diari personal de lo que jo he viscut durant uns mesos o uns anys de la meva vida, una mica el que sóc jo, el que he sentit, el que he patit, el que he gaudit, no sé. Com una mica, doncs això, un trosset del que sóc jo i del que penso i del que sento.
És un disc de barreja entre crítica social, tocs d'humor...
Sí, no sé, jo crec que és una mica... És que com em defineix molt bé perquè al final jo crec que tinc com aquesta part una mica com de... pues, de crítica social, però també pues, amb això, amb humor i una mica pues, l'humor aquest de dir una mica humor negre, no ho sé, però al final sempre com amb una bona intenció i amb la intenció de pues, pues, explicar els problemes que tens a la teva vida, que igual són insignificants, però que per tu en algun moment han sigut com molt durs i molt greus.
Tu et defineixes, Andrea, com a intensa però maja.
Sí, 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 una mica sí. És que és, sí, perquè crec que...
Molta gràcia, això.
Moltes vegades, o sigui...
Però una cosa no treu l'altra, tampoc, no?
No, però em passen moltes coses pel cap i a vegades és com que m'abruma molt el que sento i llavors... Però bueno, soc maja i llavors es contrarresta una mica.
La teva música també és això?
Sí, jo crec que sí.
Intensitat però majisme?
Sí, jo crec que sí, sí, és molt cuqui, jo crec, sí.
Perquè si parlem de gènere musical, la inspiració és el pop, entenc.
Sí, jo crec que és més com indie pop, igual. Sí, tirem una mica més a l'indie, però sí.
Em vaig quedar una estona escoltant-te. Potser creus que no t'entenc gaire. Mirant enrere, pensant en que tornés a començar. No sé si prefereixes que me'n vagi, si deixem de parlar i que tot acabi. Mirant enrere, pensant en que tot mai hagués passat.
Aquest és el primer avenç que vas treure de l'EP, Aquelles nits d'estius. Per què aquesta?
Doncs mira, és la primera que tenia feta. Jo volia, o sigui, jo la volia treure feia mil mesos, però em van dir, bueno, espera't una mica, tal, no sé què. I realment, com era la que anava a sortir primer i era com, al final, com la introducció de tot, jo crec que té una mica de tot, té subides, té bajades, llavors, com és una mica el resum una mica de l'EP i pues, tot el que vull explicar i tot, jo crec que està bastant resumit en aquesta cançó.
És la més nostàlgica?
Sí, no. Jo crec que n'hi ha molt... Sí, jo crec que sí. Igual, sí, és la més nostàlgica, no la més intensa, però la més nostàlgica, sí. Sí, sí.
Perquè tu en què t'inspires a l'hora de composar, a l'hora d'escriure lletres?
A veure, és més vivència personal que una altra
vivència personal,
cosa,
eh? Sí. Mira, cosa que em porta a preguntar-te, que m'agrada molt preguntar-li això a la gent que es dedica a la música. La música o surt d'aquí, de la inspiració cap endins, o no és música?
A veure, jo crec que hi ha de tot. El que passa que, per exemple, jo si intento parlar d'algú que no he viscut, a mi em costa molt. O sigui, connecto molt més i em fa molt més fàcil pensar, ostres, vull parlar d'aquest tema o d'aquesta cosa que m'ha passat, l'altre dia vaig pensar això i vaig dir, uau, és molt més fàcil i surt més fluid que una cosa que no has viscut mai, ni saps de què va ni com parlar-hi.
A tu et molesta l'etiqueta de músic emergent?
No, jo crec que, és que crec que a vegades té com un sentit molt negatiu en el sentit de que pues ets un artista petit, tal, no sé què, però no té per què, al final tens... O sigui, jo crec que tens el mateix curro, o una mica menys igual, però té molt de valor i té molt de sentit que, al final, tenint menys oportunitats o un públic com a més petit, que tu segueixis fent la teva feina i traient coses, encara que sàpigues que l'impacte igual és molt menor que una persona que no és artista emergent, jo crec que té molt de valor i no em molesta gens, la veritat.
Perquè com està el món de la música pels artistes emergents aquí a Catalunya?
Jo crec que cada vegada millor, la veritat. Sí, jo que porto un... A veure, no porto gaire, porto 2 anys. Jo crec que ara és el moment en el que tot... Pues està com a més fluït, a més confia més en la gent jove que fa coses, que abans era com, si no portes 10 anys a la indústria i no has tret 3 discs i no se t'ha escoltat a totes les ràdios, no fas música, saps? I jo crec que ara, a més, pues amb les xarxes socials i tot, jo crec que entre nosaltres també, com entre els artistes emergents, jo crec que ens coneixem més, ens donem més a veure i la gent també està agradada de no escoltar sempre els mateixos artistes i de que surtin coses noves.
T'ho pregunto diferent, eh? Hi ha massa músics per massa poc espai?
No, jo crec que no. Crec que... És que crec que mai hi ha com massa música. És que al final sempre trobaràs algú que busqui el que tu fas, encara que hi hagi 5 persones que facin coses semblants.
Perquè quin referent segueixes en el món de la música?
Home, jo crec que el meu màxim referent, la Maya, és la meva màxima referent. No sé, la porto escoltant molt de temps i m'agrada molt. I Sencenra, Cupido, tota aquesta escena indie i tal, m'agrada moltíssim. Sí.
Clar, jo normalment quan venen artistes que es dediquen al món de la música, Andrea, els hi pregunto com ha canviat la revolució digital al món de la música. Però tu ja has nascut amb era digital.
Bueno, mig. A veure, quan era petita no hi havia tanta era digital, jo crec. Però ara ja, quan he sigut més gran, sí que és veritat que per mi ha sigut un gran ajut. O sigui, sí que és veritat que molta gent m'ha conegut a través de xarxes o TikTok o el que sigui, i és una gran ajuda que igual doncs, fa uns anys no teníem, i molt agraïda, la veritat.
Sí. Anem cap aquí, per exemple, Spotify, que és una de les plataformes musicals streaming més seguides. Clar, jo entenc que em digueu, Spotify, sí, és que m'ajuda a arribar a l'altre punt del planeta, si vull, no?
Sí.
Però també és veritat que paguen el que paguen els artistes.
Sí, paguen o paguen pràcticament res, i depèn de què, o sigui, el que ajuda molt de Spotify són les llistes editorials que tenen ells, però clar, també tenen uns certs criteris que moltes vegades, per molt que tu quedis en aquella llista, igual no et posen mai, si no tens com una mínima d'escoltes o alguna cosa així. Llavors, ajuda mig-mig. Jo crec que ajuda més, en plan, el que facis tu, com per tu mateixa, i aquí li envies i la promo que facis tu, i jo què sé. Ajuda molt ser molt pesada tota l'estona i recordar a tothom que has tret música i que faràs un concert i tal, i és que moltes vegades cansa, i jo sé que a vegades és cansino, però és que ho has de fer perquè, si no, la gent no està al dia.
Andrea, fem una cosa. Mira, ens aproximem a la una del migdia, vale. Anirem cap al bullet informatiu. Escoltem un tema d'aquest disc, i de seguida a la una seguim parlant amb tu de música, et sembla?
Sí, super.
Doncs va, som-hi.
Una posta de sol davant del mar. Crec que l'amor d'estiu és massa complicat. Què és el que hem de fer per no acabar fatal? Si em passes a buscar després de treballar. Crec que l'amor d'estiu és algo complicat. Potser arriba setembre i no tornem a parlar. I què fem amb les nits en les que semblàvem enamorar? En aquella festa no me'n recordo ni de què vam veure. La música era bastant de merda, però crec que ens era igual. I si m'esperes a fora fumant, envio un altre i marxem cap a dalt. Els meus amics no saben ni on estan, però crec que els hi és igual. I em vas preguntar que si volia ballar en aquella festa on ens vam trobar. I em vas preguntar que si volia ballar, jo pensava en que et trobaria a faltar.